Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Avui és dijous i avui és el dia gran per la gent d'InforOlot. Ja sabeu que des de fa unes setmanes ens acompanyen amb aquestes tasses que tenim per celebrar els seus 40 anys. Avui precisament és el dia en què celebren la seva festa aquí a la plaça del Mig, amb una iniciativa de la qual ja n'hem parlat al programa La Finestra, però vaja, ens volem sumar des d'aquest programa la felicitació per aquests 40 anys d'activitat, sempre en benefici de les empreses de les nostres comarques, sempre apostant pel seu desenvolupament tecnològic. Jordi Gasulla, què tal, com estàs?
Bon dia.
Benvingut, benvingut.
Gràcies.
Tot bé?
Tot bé.
Veiem fantàstic, estupendo.
Sí, si no mirem gaire més enllà d'Olot, bé.
Allò, si mirem en parcel·les petites, a vegades és molt millor. Què tal, Marta Muntada?
Bé, molt bé.
Bé?
Sí, 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 també.
Com tenim el món de la judicatura?
Bueno, com sempre.
Deus estar contenta, no?, perquè ve un fiscal nou.
Sí, sí.
L'altre dia teníem aquí en Joan Canyada, li vam preguntar sobre aquesta qüestió. I ens va dir que estava molt bé que en vingués un, però que no era suficient, no?
Clar, és que ens falten recursos a la justícia. Falten molts de recursos. I agilitzar-la més. La justícia lenta no és justícia.
Anem molt tard aquí a Olot o no?
Sí, sí, malauradament sí. Ens hem posat una mica al dia, però ens falta molt encara.
Si ara comencem...
Però no és Olot sol, eh?
Ja, ja. Però si ara comencem, per exemple, un cas, què pot trigar a resoldre's?
Depèn, però... Perquè, clar, hi ha diferents tipus de procediments, però estem més d'un any, un any i mig...
Déu-n'hi-do.
Per admetre una demanda, 2-3 mesos.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Salvador Ros, què tal, com estem?
Molt bé.
Per Castellfollit, tot en ordre?
Tot en ordre, de moment.
Fantàstic.
El Fluvià val, però ens queda molt avall i, per tant, de moment encara no patim.
Home, si mai patiu per aquesta qüestió a Castellfollit, vol dir que els altres estarem ben anegats, eh?
I tant.
Per cert, seguim encara amb totes les qüestions lligades amb la Dana. Com heu viscut aquests dies?
Doncs amb angoixa, pendents d'aviam si hi havia algun conegut o familiar de gent que coneixem que havia estat afectada. Tenim la fortuna de que no ens ha tocat massa de prop. Sí que sabem de gent que li ha tocat. I intentant organitzar-nos per aportar el nostre gra de sorra. Al final, des d'aquí, que estem relativament lluny del País Valencià, podem fer poques coses, però són importants també. I en aquest cas, amb la gent que estem coordinats al País Valencià, a través de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, el que ens demanen és que des d'aquests punts que són més llunyans els ajudem a fer de tasques logístiques, no? Allò que allà, doncs, és millor que no dediquin gent a gestionar el magatzem. Doncs nosaltres, de lluny, gestionem magatzems i enviem a través de furgonetes i camions allò que el dia a dia demanen concretament que necessiten.
Marta, tu comentaves que vas estar treballant el cap de setmana i cada vegada que miraves el mòbil et posaves més nerviosa.
Sí, i és això, molta preocupació, molta angoixa, perquè veies les notícies, primer per la magnitud del desastre, perquè inicialment semblava una cosa i cada vegada es anava fent una bola més gran, però després també per tota la gestió, que és el que et va acabar preocupant més, no? Perquè la desgràcia la teníem i veies que la gestió era nefasta i no en sortíem i ens anàvem enroscant més cada vegada, no?
Salvador.
Sí, bé, comparteixo aquest estat d'ànim, no?, d'angoixa i de preocupació, perquè, a cap i a la fi, els Països Catalans, el País Valencià, com el País Germà, són gent que els tenim molt a prop, no? Per tant, diguéssim, vèiem això, no?, ho diu la Marta, l'angoixa del primer moment, de dir, ostres, hi ha hagut unes inundacions, però a mesura que es anava coneixent la informació i la magnitud, i llavors una mica es preparat per deies, ostres, però què s'està fent, no?, quina gestió s'està fent de l'emergència, com veies que brillava o que era molt qüestionada tota l'actuació posterior, no? Vull dir que jo penso que hi ha un episodi que la gent no va ser conscient del que venia a sobre, però després, de dius, un cop ha passat, ostres, actuem ràpid i veus que encara han passat ja més d'una setmana i encara hi ha molts de llocs que es podria haver fet molt millor. Tota la resposta.
De fet, que estem molt pendents de saber què passa amb els desapareguts, perquè encara, si no recordo malament, hi ha com una 90 de persones que no s'han trobat i les xifres es van elevant les xifres de desapareguts i també de morts. Ens hem preguntat si a casa nostra podríem tenir un problema similar en cas d'unes inundacions tan bèsties. Hem de recordar que l'aiguat del 1940 va portar 800 litres per metre quadrat. Evidentment, eren altres èpoques, però vaja, és d'aquestes referències que, sobretot, la gent que ho va viure ho té encara molt present. El regidor de Protecció Civil d'Olot ha dit que el risc zero no existeix en cas de crescudes sobtades del riu. De fet, Olot és dels pocs municipis de la Garrotxa que té el pla d'inundacions al dia. Ha passat per la finestra d'Olot Televisió i ens ha explicat això.
A mi sempre m'agrada destacar davant d'aquests episodis, no, que el risc zero no existeix, val? I que, per tant, siguem de ser conscients que estem subjectes a situacions de risc, a situacions on davant d'una situació d'emergència doncs es poden generar situacions molt complicades, i per tant d'aquí la importància que té prevenir o preparar-nos, perquè si mai malauradament ens toca viure un episodi complicat davant d'una situació d'emergència o que pot suposar algun tipus de risc, ens enganxa el més ben preparats possibles.
Si analitzem les zones d'Olot més susceptibles de ser inundades, quines serien? Li hem preguntat a l'Aniol Sellabona.
Les zones més inundables serien zones més properes, evidentment, al transcurs del riu Fluvià, el seu pas per Olot. Una zona important seria la zona del Triai. Tota la zona del Triai seria una zona inundable. També seria una zona inundable la zona dels Plats de la Mandra, Eixample Malagrida, fins a arribar aproximadament, això, quan parlem de retorn a més anys, per tant, seria el més improbable, hauria de ser un episodi molt, 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 molt gran, no? Fins aproximadament quan arribaríem a l'alçada del passeig de Barcelona.
Bé, zones d'altra banda lògiques, perquè cada vegada que ha plogut, i no de la magnitud que ho ha fet en el cas de la Dana, hem pogut arribar a veure totes aquestes zones inundades. Estem prou conscienciats sobre què fer quan estem davant d'un cas d'inundacions?
Diria dues coses. Olot, en aquest cas, que és on es concentra la major part de la població de la Garrotxa, sí que té un pla vigent, el vam aprovar fa menys de 4 anys. El que passa és que el pla aquest el que indica és riscos i protocols d'actuació, no? Això no vol dir que no puguem fer coses per prevenir que aquests riscos siguin menors i, per tant, doncs, el dia que haguem de respondre tinguem menys coses a les quals fer front. I l'altra cosa que cal dir, jo crec, és que tot i tenir plans, tot i tenir indicadors, tot i tenir monitoritzat el nivell de l'aigua, el que s'ha demostrat al País Valencià és que si a part d'això, doncs, a nivell tècnico-polític no es respon com cal respondre, hi pot haver una catàstrofe, no? I en aquest cas el País Valencià en va ser un cas de que a nivell polític no es va estar gens a l'alçada i això ha causat, doncs, aquesta catàstrofe. Per tant, els plans són necessaris, les mesures preventives, i això vol dir diners i vol dir, bueno, no és agraït perquè al final és gastar diners de tots nosaltres, però al final a la llarga evidentment té un retorn positiu, i finalment que la gent que està gestionant sigui gent competent i estigui més preocupada de fer feina que no del relat, que és el que el País Valencià ha passat.
De fet, hem de recordar, d'altra banda, que els plans estan molt bé, però que és important el que tu comentaves, no? Que hi hagi una direcció, algú que coordini clarament, perquè segurament és el que ha faltat al País Valencià, no? Sobretot informació en els moments més delicats.
Sí, faltava informació, però bueno, jo tampoc menysprearia no tenir els plans, perquè és que si una cosa tan bàsica ja no la tenim, com volem fer coses més importants? O sigui, aquí a la Garrotxa, de 11 municipis que estan obligats a tenir els plans, n'hi ha 8 que no el tenen. És que no estem ni preparats amb una cosa tan bàsica. Aleshores, com podem fer una prevenció, com podem anar coordinats, com podem donar bona informació si ni tan sols els tenim, o pitjor, que els hem deixat caducar? Què vol dir deixar caducar uns plans d'emergència? És tan difícil posar al dia això quan hi ha zones de risc, perquè sí, comentaves que les inundacions de l'any 40, però no només l'any 40, n'hi han hagut de molt importants a Catalunya. Jo recordo les del 82, a la zona del Pirineu, a la Pobla de l'Illet, que van ser molt importants, els anys 60 també a la zona de Terrassa. Perquè no ens agafi en els 4 anys d'un polític que està als ajuntaments i que potser pensi que no, i que això no sigui una cosa que no tingui un retorn agradable, perquè és gastar esforços i gastar diners que potser no es veuen, no vol dir que no ho hagin fet. De fet, jo aquests dies he estat seguint el Col·legi de Geòlegs perquè publicava informació molt interessant, i el doctor Vilaplana ens deia que el risc a Catalunya més important que tenim de catàstrofes naturals és el d'inundacions i que no estem gens preparats i que des del Col·legi de Geòlegs ells diuen que hauríem de tenir els plans, però també protocols d'emergència, ensenyar a la població què ha de fer, que això no es fa, i que ells fa anys i anys que estan repetint. I no només la situació d'emergència, sinó que diu, és que hem de preparar el país. Hem de començar a pensar que de construir no és una utopia. I comencem per aquí. Llavors, clar, quan et posen això davant i et posen el mirall, dius, bueno, que serveixi per alguna cosa aquesta desgràcia, no?
Segurament els plans són d'aquelles coses que, com que no es veuen, per molts ajuntaments queden en un calaix, no? I fins que passa una desgràcia d'aquest tipus i després tothom es lamenta, Salvador.
Sí, és evident. Els plans d'emergència són aquells documents que moltes vegades queden en un calaix. Això no vol dir que són importants i que tothom hauria de tenir actualitzats i que haurien d'estar tots vigents, perquè les emergències, inundacions, riscs forestals, cada municipi té una particularitat, però els plans d'emergència que són obligatoris els haurien de tenir i haurien d'estar al dia. El que pot ser és que haurien de trobar un mecanisme de que fos més àgil la seva renovació i la seva reactivació, de dir, perquè potser el Consell Comarcal podia fer una feina, que alguns consells comarcals han fet, i tramitació conjunta, de dir, contractem una empresa perquè els actualitzi. Per tant, diguéssim, trobar una mesura més àgil de renovar aquests plans, perquè alguns ajuntaments tenen diferents plans d'emergència, que poden arribar a 7 o 8 plans d'emergència i que s'han de renovar cada 4 anys. Per tant, quan acabes de renovar un, ja comences pel següent. Per tant, és una gestió burocràtica que hem de trobar la manera més àgil de que estiguin al dia. Això no vol dir que sigui una excusa, Vull dir, jo crec que tots els plans d'emergència, si són obligatoris, haurien d'estar al dia i vigents, perquè són importants, perquè en un moment d'actuar hi ha tota la cadena de com s'ha d'actuar, hi ha tots els telèfons dels responsables de qui s'ha d'avisar. Per tant, tot això, aquesta part, jo crec que és primordial de que estigui al dia. Si no està actualitzat, aquell document no serveix per res. Per tant, això és important. Però penso que hi ha dues parts que també ho són, Com en Jordi també ho ha dit, la prevenció dels riscos o anar-los disminuint. Hi ha la inversió de dir, ostres, anem disminuint els riscos, per una part que també a vegades ens oblidem molt, que és el manteniment del dia a dia. A vegades no estem prou les lleres prou adequades, els invernals n'hi ha molts d'imbossats, vull dir que aquest manteniment diari també és molt important per mitigar riscos. No dic ara en el País Valencià de la Dana, perquè allò, la magnitud. I una altra, jo penso que els plans d'emergències, jo crec que s'han de centrar en una cosa, que és preservar la vida humana. Jo crec que els riscos, a vegades, dius, mira, si se t'emporten el cotxe, mira, en comprarem un altre o ja en trobarem un altre, però les vides humanes no es reemplacen. I jo crec que la mitigació i els plans d'emergència, tant d'incendis com d'emergència, d'inundacions, s'haurien de centrar, sobretot, en primera instància, a salvaguardar la vida humana.
Jordi.
Sí, ara estava pensant que, clar, ara tothom ho veu molt clar, perquè acaba de passar un desastre, no? Estem tots consternats i tal, i algú li ha tocat de prop, però, o sigui, el difícil de tot plegat és quan no hi ha una cosa recent que ens recordi que correm el risc per la nostra vida, que hem de passar a l'acció. A vegades, en converses, no? quan això no està a l'ordre del dia, i sobretot des del negacionisme climàtic, no? es menystenen aquests riscos. No? I es ve a dir que això de preparar-nos pel canvi climàtic i tot és una conspiranoia i que, bueno, que no sé, és alguna mena de conxorxa de no sé qui, perquè tampoc no acaben d'assenyalar mai clarament. No? Perquè, en fi. Llavors, jo per donar dues dades, perquè crec que a part del que ens ha tocat viure ara recentment, també està bé tenir perspectiva històrica i els números sempre són molt importants, perquè entenguem la magnitud de l'aigua que pot arribar a caure, per exemple, en un lloc com Olot, el que va caure durant el temporal Glòria, que va ser, bueno, Déu-n'hi-do, no? És el record més recent que tenim a casa nostra d'una tempesta forta. Van ser 350 litres en 4 dies, vale? Per metre quadrat. El 1940, si aquest 2020 van caure 350 litres, el 1940 van caure 2.000 litres en 3 dies. Per tant, imaginem-nos la magnitud d'aigua que pot arribar a caure en un lloc com Olot. Si el temporal Glòria ens va semblar fort amb 340, imaginem-nos 2.000 litres. Estem parlant d'una cosa inimaginable. Per tant, qualsevol prevenció és poca i, a més, si el 1940 va passar això, sabem que ara, amb el canvi climàtic, els fenòmens seran més extrems encara. Per tant, tenim un rang de perill que ens indica que ens hem de preparar.
Alguns municipis ja han començat a preparar els seus plans de protecció civil, els plans d'emergència, plans d'inundacions, el cas de les preses. L'Ajuntament treballa per renovar-lo i reconeixen que el tenen caducat des de l'any 2018 i que és urgent posar-hi fil a l'agulla. Hem anat a veure el seu alcalde, l'Albert Danés. Ens explicava això.
Ara mateix el tenim caducat, vull dir, l'estem treballant, hem renovat tot el tema del Duprocim a través de Sigma. Sí que és una de les coses que tenim sobre la taula per treballar, però més enllà d'això, doncs, tenim el suport d'aquí del Govern de Catalunya. Doncs, a través del CECAT, Procicat, tots els òrgans que diguéssim, coordinen tot el tema de diferents afectacions, ens avisen, doncs, constantment.
Ara és el moment en què els ajuntaments no tindran excusa, aquells que ho han de tenir, per activar-lo, perquè, de fet, el Govern de la Generalitat els obligarà a tenir-los en condicions, Marta.
Sí, però és que ja és trist que hagi de passar una cosa així per tenir-ho al dia, no? El que han de fer és posar-se al dia, i més en zones com aquestes, però ja no només les preses, sinó la Vall d'en Bas. La Vall d'en Bas, mira, l'aiguat de l'any 40 amb aquesta magnitud, encara la meva àvia aquesta setmana em deia que ella recorda perfectament la quantitat d'aigua que va caure a l'any 40. Hem d'estar preparats, i no només per aiguats com el de l'any 40, sinó per altres, i amb el tema de la seguretat i de les emergències, hem de tenir una bona coordinació, perquè el que ha passat al País Valencià, el que no pot ser és que hi hagin els avisos d'AEMET, algú no reaccioni i no avisi, però tampoc ningú faci res, tothom s'ho quedi mirant. La senyora delegada del govern diu que va trucar 3 vegades i que no li feien cas. Bueno, però quan no et fan cas i tu veus que passarà alguna cosa, també potser hauríem de pensar en què fem. Perquè, clar, tothom va dient, no, això jo vaig avisar, jo vaig deixar l'alerta, jo també vaig avisar, jo estava fent un dinar i arribava tard, jo estava... I, clar, aquí tothom va culpant els altres. Hem de pensar que hem de tenir aquests plans que han de servir per realment fer això, i si algú que té la responsabilitat d'avisar no avisa, que siguin els altres els que avisin.
Jo crec que, mira, amb el País Valencià, els propers mesos, i ara és tot molt recent, hi ha molta informació que has de ficar en quarantena abans de donar-la per creïble. Però jo crec que la gestió ha estat nefasta, i avui surt, o jo almenys me n'he assabentat avui, de l'exalcaldessa del Gemesí, que diu que en 24 hores després, el dia de l'endemà, la varen trucar des d'emergències, i diu, jo fa un any que ja no sóc alcaldessa. Per tant, la primera contacte que fan a aquest poble, a aquest municipi, és amb una exalcaldessa que ja porta un any no exercint. Per tant, el grau de descoordinació, pel que es va coneguent, és molt gran. Dit això, jo quan abans d'aquest estiu amb una tertúlia parlàvem de sequera, jo ja vaig dir, i un dels arguments és dir, sí, ara estem en sequera, ens preocupem per sequera, però algú ha d'estar pensant en si venen aiguats, que tinguem les lleres netes, que tinguem els invernals desembossats, perquè tot pot venir i tot pot venir alhora, no? Diguéssim, no hem deixat un episodi de sequera, encara no n'hem sortit, però estem parlant tots de que ens inundem. Per tant, aquest país té això, té aquestes dinàmiques que el canvi climàtic ens hi hem d'adaptar. Vull dir, ja no podem mitigar, sinó que ens hem d'adaptar-nos i, per tant, intentar reduir al màxim els riscos. Els ajuntaments són una peça clau, però també han de tenir les eines adequades, i en aquests moments fa molts anys que els ajuntaments no tenen totes les eines adequades per poder exercir les funcions que tenen. Per tant, jo penso que el nou finançament algun dia ha d'arribar, que els ajuntaments realment estiguin ben dotats econòmicament, però han de fer tot el possible per fer al màxim els plans d'emergències actualitzats, el manteniment al dia i preveu les inversions per reduir al màxim els riscos possibles.
Perquè això passi, jo crec que cal que hi hagi un cert consens polític en què això és necessari. Repeteixo, ara tothom ho veu molt clar, perquè avui és molt difícil que surti un negacionista climàtic i dir que això no ha passat, però els governants actuals són esclaus d'aquest discurs d'extrema dreta que bàsicament diu l'Estat no ha d'intervenir, no volem que controlin les nostres vides. Jo recordo que fa no gaire hi havia una campanya de l'extrema dreta per desactivar-se les alertes del mòbil.
Sí.
Quan es van començar a fer els simulacres d'alarmes al mòbil, de si hi ha una emergència o sonarà l'alarma, enviaven el manual de com desactivar-ho,
sí, sí,
perquè deien que ens controlaven les nostres vides. Estem parlant d'una alerta de que corre risc la teva vida. No estem parlant de que t'estiguin espiant. Qui t'espia són les tecnològiques, les multinacionals, però aquests me'ls assenyala l'extrema dreta. L'extrema dreta, no sé, té una fixació en desmuntar tot el que és l'Estat, el que són les estructures de què la comunitat ens dotem per millorar la nostra vida, no? Per tenir una ciència que en comptes d'estar a favor de quatre butxaques multimilionàries estigui a favor de la majoria de la gent, no? Perquè serveixen per això les institucions públiques, doncs som esclaus d'un relat d'extrema dreta que diu que cal desmuntar tot això. I per això s'intenta desacreditar l'AEMET o l'ACA o qualsevol institució pública que des de la ciència intenti vetllar per la seguretat i perquè no hi hagi aquest tipus de desgràcies. Jo crec que també és responsabilitat en dies com ara que ho tenim recent assenyalar quina línia política està defensant aquest desmantellament de l'Estat, que seria a l'extrema dreta. I ara als Estats Units que hi ha hagut un resultat d'eleccions preocupadíssim perquè va en aquesta línia, és a dir, Donald Trump, aliat amb Elon Musk i companyia, els més ultraliberals del planeta, s'estan aliant per crear una mena de campi qui pugui, evidentment res de salut pública, res d'institucions públiques, aquí cadascú que es pagui el que pugui, i jo crec que anem cap a un escenari que des de la gent hem de desacreditar aquests discursos d'extrema dreta que intenten fer calar aquest discurs.
I estaria totalment d'acord, perquè crec que en aquests dies ho estem veient, vull dir que la Marta ho ha dit, sembla aquesta picabaralla entre polítics, però hi ha una remor de fons i jo crec que un aprofitament subterrani d'aquest discurs d'extrema dreta de dir desprestigiar tots els polítics són iguals, totes les administracions són iguals, si nosaltres no ens defensem, però diguéssim, hi ha aquest descrèdit del cap a la política, que és un discurs clarament enfocat d'un agent de l'extrema dreta que se'n vol aprofitar del moment. I crec que ho està, en certa manera, aconseguint, no? Perquè, diguéssim, el creixement als Estats Units, però en molts països d'Europa també s'està donant aquesta circumstància, que aquest desprestigi, al final, el que volen és perquè ells se n'aprofitin i que arribin ells al poder. Vull dir, no, l'únic objectiu...
Però si hi ha això que esteu dient ara, que és molt interessant que ho exposeu, com és que els que estan a l'establishment polític, si nosaltres en aquesta taula ho veiem a venir i ho sabem, ells també ho han de saber. Com és que no actuen i que continuen fent aquests espectacles tan esperpèntics com els que hem vist aquests dies, amb Feijóo anant allà a criticar quan encara el riu estava baixant a tot drap, aquesta descoordinació galopant entre els uns i els altres, això de si necessita més ajuda que me la demani, no sé. És que hem vist coses que realment dius... abonen a que determinats col·lectius ho tinguin fàcil per generar més sarau, no?
Sí, perquè llavors surt algú sense raó a dir que ell té la solució i que és una solució simple i la gent li compra, perquè davant d'aquesta crispació de que el polític està tot el dia com al pati de l'escola i tu més, i tu més, i tu més, perquè sempre és això, ara sento una declaració, i després es generen debats absurds que ens treuen de context el que és important i estem debatint coses absurdes. Aquests dies miraves notícies i estaves pendent de si hi havia algun negacionista de no sé què, un altre que deia que no, l'altre de les alarmes, i dius, però què estem discutint avui? Si tenim un problema de si, a veure si la UME tenia 10 minuts o 15 o no sé què, no, escolta, que allà hi ha gent que necessita, primer arreglem això, mirem com els hi arriba l'ajuda bàsica i després ja tindrem aquests debats, no? Clar, llavors tot això és una simplificació que es busca. L'extrema dreta també, en lloc d'estar ajudant, el que va fer va ser organitzar crispació allà i la gent, en lloc de separar-se d'això, li va comprar la crispació i en va fer notícia i es va magnificar tot.
Perquè... Però creieu que era un bon moment perquè els reis anessin en allà?
No.
No, de fet, els Reis s'haguessin posat a tothom a la butxaca si en comptes d'anar a fer allò que van fer, de portar una corrua de cotxes i apartar els voluntaris perquè ells volien anar doncs, a fer-se una foto, si s'haguessin ficat el material de neteja i s'haguessin posat a netejar.
Sí.
O sigui, una imatge de la Casa Reial o qui fos del govern en allà col·laborant hagués estat molt més beneficiós al seu relat polític que en una altra cosa.
Però, o portant tot l'exèrcit en pes, perquè al final és el cap de l'Estat i és el cap major sí, de l'exèrcit,
sí, sí.
No?
Sí. Jo penso que hi ha aquesta desconnexió entre la classe política. Quan dius que com és que els polítics no se'n donen compte de que aquest missatge de l'extrema dreta cala, jo penso que hi ha una desconnexió entre la classe política i la gent i el poble. Jo penso que aquí hi ha aquesta desconnexió i, per tant, llavors porten a cometre errors. Vull dir, el dels Reis jo penso que era un error, i com diu en Jordi, si ho haguessin fet d'una altra manera, segurament el resultat hauria sigut diferent, eh? Però aquesta desconnexió i com s'ha de tornar a connectar, no ho sé, qui ho sàpiga tindrà molts números per avançar, no? Però jo penso que hi ha una part de la gent que del sistema veiem que trontolla i que s'ha de modificar però que no sap com s'ha de fer, i una gent que és un discurs simplista, de dir destruïm-ho tot, xafem-ho tot i ja ho farem de nou. Clar, això ven molt més perquè dius, quan la gent està descontenta, que veu que els problemes quotidians no se'ls solucionen, doncs l'alternativa d'un discurs molt simplista, doncs cala.
Us heu sentit desinformats o us heu sentit enganyats? Precisament el Carles Bareiber, que és subdirector de la tarda de Catalunya Ràdio, feia aquest article molt interessant al 324, on analitzava les mentides o les possibles mentides i la possible desinformació interessada o no que hi ha hagut al voltant de la qüestió de la Dana a València. Us el recomanem especialment. Creieu que... i ara obro un parèntesi, ja sabem que el Partit Popular ha sigut expert en grans catàstrofes en mentir la població. Creieu que en aquest cas hem anat una mica per aquí o hi ha hagut un caos tan gran que s'ha optat per la desinformació i al final doncs, han sortit les conclusions que han sortit?
La diferència, jo crec que, per exemple, el desastre del Prestige, que hi va haver doncs, una estratègia comunicativa d'intentar utilitzar els grans mitjans...
Com o l'11M.
O l'11M, sí. Que van intentar-ho encolomar a ETA, no?, quan ja tenien molts indicis que indicaven una altra direcció. En aquell context, diríem, les xarxes de comunicació estaven molt controlades per uns pocs, no?, grans mitjans de comunicació i tal. En aquest cas, estem en un altre context, i no són les xarxes socials, diríem, de fa 10 anys o 8 anys, que podríem dir que eren com la contra del relat oficial, i que tot sovint hi havia doncs, informacions que es desmentien des de les xarxes socials. Ara estem en un altre context, que és que tenim aquest multimilionari que es diu Elon Musk, que s'ha gastat 44.000 milions de dòlars en comprar la xarxa social més potent del planeta. I allà doncs, s'estan abocant una quantitat de rumors i fake news que fa feredat, sense cap filtre. Val? Això ens situa en un lloc, no sé si millor o pitjor, molt diferent, i a vegades fa molta por, que és que, tot i que la realitat s'imposa al relat fals i que les mentides tenen les potes molt curtes, per exemple, les emergències climàtiques, ara veiem que hi ha emergències climàtiques. Per exemple, la pandèmia, hi va haver un moment negacionista de que no existia la Covid i tot, i les dades s'imposen. Què passa? Les dades s'imposen, però si tu tens la màquina de mentides més potent del món, pots arribar a fer creure a la gent que tot allò ha passat per... i t'inventes el que tu vulguis, d'això es tracta la conspiranoia. I per això jo crec que l'única via és les dades, la ciència i tenir institucions fiables i robustes, amb mecanismes d'autocontrol i d'anar a revisar-se. Perquè si no construïm aquestes institucions fortes i fiables, en el món de la intel·ligència artificial que pots crear el vídeo que tu vulguis, l'àudio que tu vulguis, el text que tu vulguis, cadascú podrà creure en una realitat diferent, paral·lela, que no tindrà res a veure l'un amb l'altre.
Però se'ns presenta un escenari molt complex, perquè justament el senyor Elon Musk acaba de ser l'airat a número 1, perquè clar, ha donat aquest suport. De fet, diuen que una de les, bueno, un dels majors suports que ha tingut en Trump i que li ha fet aquest nombre de vots és la quantitat i quantitat de desinformació que hi ha hagut a les xarxes durant tota aquesta campanya, perquè ha estat al costat. De fet, ell ahir va fer el primer tuit amb una foto entrant amb una pica a la Casa Blanca, no? I aquest senyor estava ahir quan es va proclamar guanyador i és el món que ens ve, i és el món de la intel·ligència artificial controlada per aquesta gent.
Doncs mira, ja que parleu de Donald Trump, anem al segon tema estrella del dia, perquè avui, precisament, Donald Trump és el... De fet, ja ho va ser-ho ahir, però vaja, avui és el dia en què el veiem magnificat a tota la premsa mundial. Trump celebra la victòria a les eleccions, diu que ajudaran el país a cicatritzar les ferides i que ho solucionaran tot. No és l'única cosa que ha dit, perquè ahir en el seu discurs realment ja va començar a preveure cap on anirien els trets, mai més ben dit. D'entrada parlava d'una victòria enorme, ni ell s'imaginava aconseguir aquests resultats.
Hem fet història per una raó aquest vespre, i la raó serà només aquesta. Hem superat tots els obstacles, obstacles que ningú mai no havia pensat que serien superables, i hem assolit la victòria política més enorme que hi hagi hagut mai. Mireu!
Bé, l'America First serà, sens dubte, el seu leitmotiv, serà la qüestió que ell aixecarà com a estàndard més gran. I això ja comença a preocupar, perquè ahir, per exemple, estàvem a l'entrega d'uns premis en una coneguda empresa d'Olot de cotxes, i precisament el president nacional de la companyia se li va preguntar per si els preocupava el fenomen Trump, i van dir que sí, les empreses d'automoció estan molt preocupades pels aranzels que els hi puguin posar les marques estrangeres. Amèrica per davant de tot, ho deia Donald Trump així.
Aquesta serà l'edat durada, l'edat daurada de la nostra Amèrica. Es tracta d'una victòria magnífica pel poble americà, que ens permetrà fer que Amèrica torni a ser gran un altre cop.
I el tercer ítem que hem de destacar de la seva compareixença d'ahir és el que feia referència a les fronteres.
Que tornarem a convertir-nos en el primer país, el país més important del món. Ho farem, i no sé, si haguéssim hagut d'esperar més temps, hagués estat terrible. Haurem de segellar aquestes fronteres. Volem que la gent torni, però han de venir de manera legal. La gent ha d'arribar aquí de manera legal i ordenada.
Paraules ahir de Donald Trump. Després escoltarem a Kamala Harris, que hi va fer un discurs com molt místic. Suposo que, vistos els resultats, no li quedava gaires més alternatives. Com ho veus, Marta?
Bueno,
a veure, tenim, ahir ja ho comentàvem aquí mateix, tenim un Donald Trump a l'esquerra del mapa mundi, tenim un Putin a la dreta i a baix tenim un Netanyahu, o sigui que estem ben arreglats, no?
Sí, és un escenari que és imprevisible, perquè de fet els primers que els van felicitar va ser Netanyahu, va sortir el senyor Milei, va sortir el senyor Orban, va sortir la senyora Le Pen. O sigui, amb aquestes felicitacions tan ràpides a tota aquesta gent, ja comencem a veure quin escenari és el que se'ns preveu. I el que deies dels empresaris europeus que estan preocupats és que no n'hi ha per menys. Si realment fa el que ha de fer amb els aranzels, o el que diu que vol fer amb els aranzels, ens toca el sector de l'automobilisme, ens tocarà el sector alimentari, ens tocarà el sector farmacèutic, que tot això s'exporta als Estats Units.
I ens tocarà les nostres butxaques.
Ens tocarà les nostres butxaques i els tipus d'interès, que avui potser ens els baixaran, però potser la propera vegada, si continua aquesta política, com que es preveu que pugi la inflació, ja no ens els tocaran més. I llavors tot això és una roda. Però ho veurem, perquè l'altra vegada, quan va entrar, tenia grans projectes amb el tema de la immigració, volia fer un mur i tal, i va quedar amb res. No sé si aquestes deportacions massives també quedaran amb res, perquè, entre altra cosa, tampoc sé com les pensa fer, aquestes deportacions massives. Diu que vol deportar 10 milions de persones. En fi, haurem de veure. El que sí que fa una mica de por és que potser ara ja està una mica més preparat que la primera vegada, i potser s'atrevirà a fer més coses que la primera vegada.
I, de fet, té més suport que la primera vegada.
Molt més.
Salvador.
Sí, jo crec que té més suport que la primera vegada. Jo crec que n'ha après dels errors de la primera vegada i això ho converteix per mi en més perillós. I l'altra cosa que per mi també el fa més perillós és perquè té més seguidors en aquests moments a altres puntes del món. Si fa 8 anys, o quan va tornar a guanyar per primer cop fa uns 8 anys, no, l'auge de l'extrema dreta no havia estat, o començava, no? Hi havia partits com ara Vox a l'estat espanyol que no tenien cap diputat i ara tenen una presència, hi ha governs d'extrema dreta a diferents països de la Unió Europea, per tant això el converteix en més perillós pels aliats que es va trobant arreu del planeta. Per tant, aquest negacionisme climàtic pot tenir una altaveu i una amplificació molt més important que fa que el seu primer mandat. Clar, recordem que aquest personatge, i ho llegiré, és un que ha basat la seva campanya en el foment de l'odi, la mentida, les fake news, el masclisme, la xenofòbia, i tot i així ha guanyat als Estats Units, no? Per tant, és un personatge. Veurem si tot això era un personatge per guanyar les eleccions o realment és tan creïble i s'ho creu tant que ho executarà fins al punt final. Malgrat tingui el Senat, malgrat tingui la Cambra de Representants i el Poder Judicial, que ho té tot, no sé si serà tan fàcil com diu la Marta, com ho farà per repatriar milions d'immigrants als Estats Units. No sé, caldrà veure. Ara, és preocupant perquè, ostres, jo crec que una potència com és els Estats Units, però insisteixo, amb els altaveus que té en molts altres països que li faran de comparsa o que el seguiran o que s'hi apuntaran al seu discurs, és un còctel molt, molt complex de gestionar els propers anys.
Jordi.
Tres coses. Primer, més suport, no sé, hauria d'acabar de mirar les dades amb el recompte final, però les últimes dades eren que havia tret menys vots, el que passa és que el Partit Demòcrata va baixar molt més de vots. Per tant, dirien que una part de l'electorat demòcrata va decidir no anar a votar. També s'entén, perquè quan estàs finançant un genocidi al poble palestí, és molt difícil per molts demòcrates anar a posar la papereta d'una cosa que saps que perpetua aquell genocidi. Per tant, i és un element que veig poc en les anàlisis polítiques, jo crec que aquí deu haver jugat un paper. Per tant, més suport no ho sé. Segona, veient aquests dies la reacció de la comunitat internacional, veus que pràcticament tothom felicita el senyor Trump i li desitja els millors desitjos i que vol bones relacions. I la meva sensació és que quan una persona com aquesta, que és ególatra, narcisista, agressora, si a més té molt de poder, la gent vol estar bé amb ell. Ja està. Si tu no vols tenir un problema amb un paio que saps que és violent, que a més té poder, que et farà el que vulgui i et pot arruïnar tant econòmicament com el que sigui. A més, quan té la mà dreta de la xarxa social per fer creure a la població del país X el que vulgui. Per tant, és molt perillós aquest senyor i tothom hi voldrà tenir bona relació, no per convicció, sinó per conveniència.
Per tant, d'això se'n diu submissió, en certa manera.
Submissió total.
No?
I és molt preocupant perquè, com dèieu abans, hi ha a un costat Donald Trump, a l'altre Putin i a l'altre Netanyahu, que són tres persones autoritàries, ultraconservadores, etc. I l'altre seria, i potser és per una mica d'optimisme, i potser és perquè jo ho vull creure, però tinc la sensació que del discurs que fa superradical, de que s'inventa coses de que les mengen gats i gossos contra la immigració i tal, la meva sensació és que això és més per tenir convençuda i contenta a la claca aquesta tan racista que l'ha votat, però en realitat la pràctica és que no podrà fer pràcticament res del que diu. Quan va prometre fer el mur a Mèxic, que eren 3.000 quilòmetres de frontera, només en va fer 80. Quan va prometre també deportacions massives i tal, va fer accions que eren molt visibles, va posar mainada en gàbies, no sé si us en recordeu,
sí,
separant-los de les seves famílies, i això ja té la seva claca contenta, de, oita, veus, aquest sí que els posa a ratlla, i al final, numèricament, va ser molt poca gent, perquè no es poden permetre als Estats Units prescindir de la població migrada, perquè són treballadors que necessiten, igual que tampoc no es poden prescindir a Europa, però bueno, l'extrema dreta fa això d'escampar l'odi, un parell d'accions potents perquè la gent es pensi que mà dura, ordre, i després, doncs, bueno, aquí dia passa any empeny i tornen a guanyar unes eleccions amb l'objectiu final, que aquest sí que és veritat, que és enriquir l'1% més ric del planeta, que aquest sí, que cada any tenen més beneficis i són més rics, a costa del 99% de gent més pobra. I aquest és el focus que crec que la gent hauria de posar l'atenció, i no tant en aquesta batalla de pobres i l'últim contra el penúltim i al revés, perquè és el que ens intenten fer aquesta gent.
Anem a les conseqüències que pot portar per Europa, perquè Rússia, diguem-ne, té el seu líder polític, no tampoc entrarem a valorar-lo, ara els Estats Units tenen el seu, però en canvi Europa no en té.
És que Europa fa molts anys que està com molt desconnectada. i diuen que sí, que ja s'estaven preparant per si havia guanyat en Trump o no sé, que feien una comissió des del mes d'agost, però hi van ser els últims a reaccionar. Europa fa anys que va a remolc de com va el món i en lloc de ser forts i valents, el que estem fent és veure què passa, la postura que hem tingut amb Ucraïna, que sí i no, la postura que tenim amb Israel i amb el que està passant a Gaza, sempre és el mateix a Europa. Llavors, les conseqüències que tindrà això no ho sabem, però segurament econòmiques en tindrà segur per a Europa. Segur. I més a més, si cada vegada més hi ha més països europeus que van en la mateixa línia i que es volen desconnectar d'Europa, perquè això tampoc ho hem d'oblidar, que hi ha països de la zona, doncs el senyor Orbán mateix, que s'acosta cada vegada més a Rússia, no? I a aquest tipus de política.
Estem posant en perill el mercat comú?
No sé fins a quin punt en perill, però que no té la força i la capacitat que tenia abans, segur, segur. Perquè això ens tocarà, si aquest senyor posa arancels, ens tocarà moltíssim.
Però, clar, repercutirà. Estem amb una inflació ja que vull dir, ja l'hem patida, no, a causa d'Ucraïna i tantes altres coses, no sé si la població està disposada a que aquesta inflació encara s'encareixi més, perquè aquest senyor està a la Casa Blanca i està fent el que està fent. Bàsicament ja per una qüestió de supervivència, no?
Complicadíssim el tema i a més considero que no tinc tanta formació com per parlar-ne en profunditat, però sí que la sensació és que Europa s'ha forjat en la base de protegir el que és el gran capital europeu i per això es va fer el mercat comú, de poder disposar d'un lloc de lliure mercat per competir a nivell mundial amb grans potències. Els països europeus per si sols no ho poden fer en grup, doncs es poden plantejar ser un element rellevant a nivell del món. Cada vegada estem en una economia més globalitzada, per tant el capital no serà només europeu, sinó serà israelià, europeu i nord-americà, rus, no sé què i no sé quantos, per tant aquí haurem de veure cap on avança això. Al final el capital té molt de poder i les lleis arreu del món es dicten molt al seu interès. Jo crec que aquí el gran repte d'Europa és a nivell de democràcia que defensa els drets humans, posem-hi moltes cometes, però en el context mundial doncs en certes coses estem més avançats que en d'altres. Jo crec que aquí el gran repte és reforçar el que és l'estat del benestar europeu en contraposició al neoliberalisme que s'intenta impulsar des de, per exemple, els Estats Units i avançar cap a una certa coordinació internacionalista que no sigui protegir Europa en contra de la resta, sinó que intenti ser un marc de cooperació internacional, però això és com una utopia ara mateix. L'Europa actual és l'Europa governada pel capital i, per tant, en tot cas, serà feina de la gent de base, de que a cada país, no?, i amb cada realitat concreta, perquè cada país té les seves realitats, ens puguem posar d'acord amb allò que podem cooperar i que ens beneficia a tots.
Donald Trump ha conquerit el vot dels americans gràcies al descontent per la inflació, que de fet ja ho hem apuntat una mica aquí, i també per la gestió de la immigració. Vist el que hi ha, s'ha de començar a veure les orelles al llop i per tant s'ha de començar a intentar que aquests arguments que han conquerit Amèrica no conquereixin la resta d'Europa, perquè en alguns països ja ho estem veient, però dona la sensació de que els partits polítics que governen els altres països no acabin d'afrontar aquestes qüestions, que són l'autèntic descontent a partir dels anàlisis que estem veient i que han provocat aquesta victòria de Donald Trump i de tantes altres formacions d'extrema dreta.
Jo crec que estem davant d'una moda i davant d'un descrèdit segurament volgut i creat per molta gent del sistema i per tant aquests moviments que plantegen aixafar-lo i construir-lo de nou, com a argument d'extrema dreta, crec que en aquests moments estan en auge. I com he dit, és molt difícil lluitar-hi, però...
Però tampoc veus intents per lluitar-hi, no? És a dir, no sents argumentaris que diguis
sí,
anem a plantar cara,
no? Jo crec que aquí és la gran mancança que hi ha, és a dir, sí. quina és la contraposició al model, i torno a dir, sí que és molt difícil, perquè hi ha tota una un status quo, podríem dir-ho, un sistema que creus, hòstia, amb l'estat del benestar, tota una sèrie de coses, que dius, mantinguem-ho, però anem-ho reformant. Per tant, diguéssim, reformem la casa, i altres que diuen, no, tirem la casa i en fem una de nova que la farem més bona. Clar, lluitar contra aquest missatge és difícil, eh? Però cal polítiques valentes, eh? Perquè ens podem trobar els propers anys amb moltes coses que dius, hòstia, que ja els havíem vist o ja els havíem superat, tema servei militar, tema avortament, tota una sèrie de polítiques socials de benestar que potser ens tornarem a anar enrere i dius, ostres, si això és el progressisme que ens ven la llibertat, no sé si aquest és el model que ens ha d'interessar. És difícil construir, per mi, un debat, un model alternatiu a la simplicitat de dir tot va malament, jo ho faré millor, no? Però s'ha de ser, i s'ha de ser valent per construir-ho. Perquè totes les dictadures i el totalitarisme ja sabem allà on ens ha portat. Vull dir, ja tenim una experiència de que sempre acaben malament. Per tant, jo crec que ara ve un cicle, i aquest cicle, malauradament per mi, va a l'alça, va creixent. Ho estem veient a molts països que els moviments d'extrema dreta està pujant. Serà difícil per mi aturar-ho, però hem de fer i implicar-nos tots i les desgràcies fer-nos oportunitats, no? Europa, la vella Europa, jo penso que ha de decidir d'una vegada per totes què vol ser de gran. Per tant, la potència que era fa 30 anys enrere, ara ja no ho és. I per tant, i ho hem vist amb la pandèmia, que no tenim capacitat industrial, que s'ha de repensar. Però és difícil perquè la diversitat dels estats és molt gran.
És difícil, però només jo crec que hem de transmetre el missatge que els reptes que tenim a davant són molt complexes i que cap missatge simplista els solucionarà. És l'única manera que es pot desmuntar aquest missatge de l'extrema dreta, de no trobar només un únic culpable i una única solució, focalitzant-se o amb els immigrants o... No, no, no hi és. S'ha d'explicar molt bé que els reptes actuals són moltíssims i que no podem estar buscant una solució immediata ni a curt termini i que hem de passar tots els ciutadans per creure en que això es pot canviar i no que vingui algú a canviar-nos-ho d'una manera ràpida. No?
Jordi, vols fer alguna aportació en aquest sentit?
Una reflexió molt breu, que és que potser haurem de tornar a tenir converses que ja pensàvem que estaven superades. No? És a dir, hi ha un moment històric en què es detecta una necessitat i es pren una decisió. Com a societat farem aquesta regulació. Per exemple, quan les dones per avortar s'havien de jugar la vida en clíniques clandestines, etc., i això va afectar a moltíssima gent de totes les capes socials, hi va haver un moment en què com a societat es va arribar al consens, ei, això ho hem de regular. I es va fer la llei de l'avortament, i es va reconèixer un dret. Quan han passat uns quants anys, i no aquella experiència del record, dels traumes, de les males situacions, ja no són presents perquè ja no s'han parlat, perquè això és una cosa de la iaia, és una cosa de no sé qui, les generacions noves ja no recorden per què era necessari la regulació de l'avortament. Amb les vacunes el mateix, quan a la gent li va afectar la polio i hi havia moltíssima gent afectada per la polio i de cop arriba una vacuna i resol el tema de la polio, tothom entén la importància que és la vacunació per la salut pública. Però quan passa molt de temps que tens les vacunes i ja no hi ha aquelles malalties que les provocaven, la gent deixa de tenir la consciència de que era important vacunar-se per allò.
La consciència llavors, de perill.
Sí, i llavors hem de tornar a tenir converses per recordar la importància de cada cosa. Abans hem parlat dels aiguats, podem parlar d'avortament, podem parlar de vacunes, podem parlar d'incendis un dia, de terratrèmol, però cada cosa, diríem, que fa molt de temps que no ens passa, com a societat, com a humanitat, és un defecte que tenim els humans, perdem la memòria molt ràpid. Llavors vol dir que hem de tornar-ne a parlar recurrentment i no tenir la mandra o no sé de dir, home, però això ja està superat, no? Vull dir, no, els drets els hem de tornar a convèncer-nos contínuament de què són necessaris.
És de justícia que escoltem a Kamala Harris abans d'acabar perquè no tenim més temps, però ahir es va fer esperar i finalment va dir això.
I jo sé que moltes persones senten que entrem ara en una època fosca, però us diré, i tots guanyem amb això. Espero que no sigui pas el cas, però escolteu bé, Estats Units, escolteu bé. Si és una època fosca, omplirem el cel amb la llum dels estels, els estels, milers de milions d'estels brillants. La llum, la llum de l'optimisme, la llum de la fe, la llum de la veritat i la llum del servei al país.
Bé, per llum lluerni aquest cap de setmana, aquests missatges així tan místics a moments d'aquests, dius, bueno...
Era el que li quedava ahir, no?
Després... És allò del que li vols dir, no?
Sí.
Però vaja, Salvador Ros, Jordi Gasulla, gràcies per la vostra anàlisi. Marta Muntada, gràcies també per acompanyar-nos i per les vostres reflexions. Ens veiem d'aquí tres setmanes amb vosaltres. Nosaltres tornem demà perquè sí que no tenim més temps. Avui recordeu la festa d'Inforolot per molts anys. Que vagi molt bé. Fins demà.